A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca ja sabeu que a aquesta hora sempre tenim a disposició un autor o autora a l'altre cantó del telèfon, generalment, perquè és difícil que es puguin desplaçar a Vilafranca per una entrevista d'un quart d'hora, però, com sempre, tenim un autor o autora que està disposat a parlar-nos del seu llibre, i avui serà en concret en Jordi Creus. Jordi, benvingut.
Moltes gràcies i molt content d'estar aquí, encara que sigui per telèfon.
I tant, ja ho saps, el dia que vulguis, convidat a venir a Vilafranca,
I tant.
Perquè no sé si...
Vinc sovint a Vilafranca, vinc sovint i molt bé, tinc bons amics a Vilafranca.
Ara anava a dir-te, perquè no sé si t'anava a preguntar si fins i tot per fer el llibre, d'alguna manera, vas acabar venint o no a Vilafranca, perquè avui parlem del llibre que es diu El Gran Conqueridor, i que està il·lustrat per Pep Boatella, i l'obra, el text, és d'en Jordi Creus. Dins dels llibres del Petit Sapiens, que és una col·lecció, doncs, que ara en parlarem també, molt, molt interessant. El Gran Conqueridor és el rei Jaume I. És el Jaume I, Jaume I el Gran, Però també hi havia un altre rei català que tenia l'afegit de Gran, que era el Pere III el Gran, que és aquest que per això et deia, no sé si, que a més a més, amb vinculació familiar amb el Jaume I, no sé si per una cosa o l'altra has anat a parar al Palau Reial de Vilafranca, que diuen que és on es va morir el Pere III.
El Pere II el Gran, efectivament, és el fill de Jaume I, a més és un rei amb una vida apassionant, amb una vida brutal, és el conqueridor de Sicília, sense anar més lluny, l'home que va fer retrocedir doncs, els exèrcits francesos, que va vèncer i va humiliar els exèrcits francesos, que eren una potència molt més gran que la corona catalana-aragonesa d'aquella època, vull dir que és un personatge molt, molt, molt important, i és el fill doncs, de Jaume I i el principal hereu de totes les conquestes del seu pare, de Jaume I el Conqueridor.
Clar, jo he dit Pere III perquè aquí tenim un hotel que es diu Pere III, perquè és el Pere II el Gran de Catalunya i III d'Aragó, em penso que deu ser una cosa
sí,
així, no?
Sí, o sigui, amb la nomenclatura, o sigui, si fem servir la numeració aragonesa, seria Pere III, amb la numeració catalana és Pere II, i el Pere III, en aquest cas seria el Pere III el cerimoniós, que és un altre rei amb una vida realment apassionant.
Però clar, avui no parlarem ni de Pere II ni de Pere III, parlarem de Jaume I, que és el Gran Conqueridor.
I tant, sí, sí. A més, és un personatge fascinant, és a dir, un personatge ja des del moment de néixer amb una vida fascinant.
I el que feu a través justament d'aquest llibre no és una novel·la, per entendre'ns, sinó que és un llibre que ens va explicant diferents facetes del personatge, ens va acostant al personatge, amb un format, a més a més, d'àlbum il·lustrat gran, tapa dura... Podríem dir que amb tots els esforços editorials perquè surti maco, perquè surti bonic, i per tant suposo que per part teva especialment satisfet, perquè a vegades explicar les històries ja se sap que és molt important, és essencial el contingut i el text, però que també entren per la vista les històries,
I tant, no, jo estic molt, molt, molt satisfet. Crec que aquí l'editorial de llibres i la revista Petit Sapiens han fet una feina extraordinària. És a dir, a veure, no peco de modest, sinó tot el contrari, si dic, ostres, que per mi tenen un valor gairebé més important que el text, les il·lustracions del Pep Boatella, que són realment espectaculars. Després hi ha un desplegable molt interessant. Jo crec que aproxima molt bé amb una vida, com deia, apassionant, una vida des del principi apassionant, perquè ja el naixement de Jaume I ja és una cosa... que surt del comú de la gent, no? És a dir, el seu naixement diu en les cròniques que s'aconsegueix doncs enganyant el seu pare, que era Pere I, en aquest cas ni segon ni tercer, sinó Pere I, conegut com el catòlic, allò que es diu de cintura cap amunt, però poc catòlic de cintura cap avall, un home amb moltes amants, un home que estimava totes les dones, excepte la seva, que era Maria de Montpeller. Aleshores, es diu en les cròniques que Maria de Montpeller enganya el seu marit es fa passar per una de les seues amants i és així com aconsegueix quedar desembarassada de, amb l'única vegada doncs, que pot estar al llit amb el seu marit, del que serà doncs, aquest personatge tan important que és Jaume I el Conqueridor. Per tant, imagina't tu ja amb un naixement o amb un engendrament d'aquestes característiques, no?
Ja comencem bé, diguéssim, amb la història.
Comencem bé.
I el cert és que també tu, de la mateixa manera que ens ho estàs explicant ara, per ràdio, dona la sensació que has intentat transmetre-ho a través del text escrit, perquè dona aquesta sensació que és com si ens estiguessis explicant un seguit d'històries, de punts a tenir en compte, a vegades d'anècdotes, no?
Sí, 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 jo crec que és explicar un personatge, com deia, fascinant, un personatge molt gran de la història de Catalunya, dels més grans, dels imprescindibles, amb moltes llums i també amb moltes ombres, com és normal, però en tot cas un personatge clau del nostre passat, i el que intento és acostar aquest personatge als nens i les nenes, per tant, furgant molt a les moltíssimes anècdotes de la seva vida. Per exemple, he parlat de la llegenda de com va ser engendrat, però podríem parlar de com se li diria el nom. És a dir, era molt rar que en aquella època es posés Jaume amb aquest nen. És a dir, el seu pare es deia Pere, el seu pare volia que es digués com ell. I va ser la seva mare, Maria de Montpeller, qui doncs, diu la llegenda, evidentment tot és llegenda, que va posar doncs, ciris amb els noms dels 12 apòstols i l'últim ciri que es va pagar doncs, va ser el de Jaume i per això li van posar el nom de Jaume. Però en tot cas és un nen, ostres, i això es pot explicar molt bé als nens de 8 a 12 anys, que és a qui va el llibre, un nen amb una infància molt, molt, molt difícil, perquè tu pensa que amb 3 anys es queda sense mare primer i després el seu pare mor a la batalla de Muret, assassinat pel principal enemic en aquell moment d'ell, que és Simó de Montfort, però que, curiosament, és l'home a qui Pere havia entregat el seu fill, una cosa que es feia en aquella època, va entregar el seu fill com a senyal de bona voluntat perquè l'eduqués el seu màxim enemic i el casés, quan fos més gran, amb la seva filla. Per tant, Jaume es troba orfe de pare i de mare i en mans del seu pitjor enemic a Carcassona, o sigui, brutal.
I sobreviu a tot això, a més a més?
Sobreviu a tot això quan el papa obliga doncs, que Simó de Montfort el retorni a Catalunya. La seva mare havia deixat en testament que si ella faltava volia que l'eduquessin els templers, aquells frares guerrers tan mítics, doncs, i efectivament els templers se l'emporten al castell de Montsó i l'eduquen d'una manera, podríem dir avui, molt espartana, és a dir, molt amb l'art de la guerra i molt amb l'art de la religió, de la lluita contra l'infidel, i és un nen doncs, que creix amb aquesta molt religiós. Amb el tema del sexe doncs, deixa una mica la religió de banda, com deia abans, però molt religiós i amb les idees molt clares i convertit en un gran guerrer. De fet, amb 10 anys ja se li dona la majoria d'edat i amb 13 anys el casen. Vull dir que, ostres, és allò que per un nen d'avui en dia se li pot fer bastant difícil d'entendre com anaven les coses en aquella època.
Clar, estem parlant d'uns 900 anys enrere, per entendre's, més o menys. O sigui, el segle XIII, a principis del segle XIII,
Principis, ell va néixer l'any 1208, doncs, per tant, fa poc vam celebrar el 800 aniversari, si anem cap al 900, ja, com dius tu.
Uh-huh. I, entre altres coses, també ens destaques que això també ho hem sentit a dir bastantes vegades, que era, a part de tot això que ens has explicat, que com a físic, podríem dir, tothom entenia que aquell home havia de ser important, perquè era alt i guapo, no?
Sí, sempre es diu això, també suposo que forma part de la llegenda, bueno, que era alt, sembla que és evident, perquè amb la resta s'ha pogut comprovar. Era molt alt, deien que podia tenir en un moment en què l'alçada dels homes en aquell moment tot just si podien arribar al 1,60 m, doncs ell feia ben bé un pam més que les persones normals de l'època. Es diu que era ros, en alguns llocs et diuen amb els ulls blaus, en altres amb els ulls verds, però en tot cas un personatge molt, molt, molt atractiu i de fet, bueno, sí, sembla que sí que era molt atractiu. Això encara li dona una aurela més important al personatge. Per exemple, ja que parlàvem de Reis, Pere III Cerimoniós era tot el contrari. Era un nen que va néixer 7 mesos, malaltís, escanyolit, un nen molt baixet, tot el contrari. Ell tenia uns altres valors, però Jaume I, sens dubte, doncs, també passa amb aquesta història com el gran rei, alt, guapo i amb uns ulls que enamoraven.
Uh-huh. Una de les coses que em sembla molt interessant del vostre llibre és, per exemple, que a banda de conèixer una mica la biografia, o una mica o bastant la biografia del personatge, del rei, anem coneixent coses de la història més en general. Per exemple, hi ha un parell de pàgines que les dediques a donar-nos constància de com va començar i què era la corona d'Aragó, d'una manera.
Sí, la idea és que és, no només amb el meu llibre de Jaume I, sinó amb tots els llibres de la col·lecció. Ara han sortit dos llibres per Sant Jordi, en sortiran dos més, i per Nadal de l'any, per Nadal d'aquest any, enguany, en sortiran dos més, en una col·lecció que s'anirà fent gran. La idea sempre és parlar d'un gran personatge, però donar totes les pistes de tot allò que l'envoltava, és a dir, de quina època va viure. Perquè aquí el que intentem explicar és Jaume I, però Jaume I inserit en una època, no com un bolet que creix sol allà, sinó com un home d'una època, i és Jaume I, doncs, és l'època medieval, l'època dels castells, l'època de les grans batalles, etcètera, no? Això és el que intentem.
I, per exemple, hi ha una pàgina també que en la que ens expliqueu què menjava un rei medieval. I veiem una sala reial, amb les taules parades i el detall de quin tipus d'esmenjar es menjava a aquella època, no?
Sí, és el que et deia, eh? O sigui, intentar donar totes les pistes de l' època del personatge. I aleshores, home, doncs explicar també, evidentment, que era molt diferent la taula d'un rei o la taula d'un noble de la taula d'un pagès o de la taula d'un pastor o d'una pastora. Evidentment, els rics, com sempre, menjaven molt bé i els pobres, doncs, menjaven més malament. Els rics menjaven més carn, menjaven més proteïnes i els pobres, doncs, tenien una alimentació molt més monòtona. Nosaltres podíem variar més i menjar coses que no estaven a l'abast de tothom, clar. Uh-huh. I fer grans banquets, amb grans espectacles, amb els seus trobadors, amb tot tipus de distraccions i amb tot tipus de begudes i bueno. Bueno, no és Jaume I, tornem a parlar de Pere el Cerimoniós, que era el seu besnet o el seu rebesnet. Ell té com un compendi de com això, el cerimoniós, com s'havia de comportar la gent a la cort. I una part d'aquest compendi fa esment a la taula, com s'ha de comportar la gent a la taula, com ha de funcionar una taula. I ell també explica, doncs, una mica, dins de tot això, què és el que li agradava més menjar a ell, no? I ell parla, doncs, per exemple, dels llagostins del Delta de l'Ebre, parla dels melons de no sé on, parla del vi d'Alella, etcètera. Vull dir que, home, viure com un rei no es diu per casualitat. Vivien molt millor que la resta, evidentment.
Vivien com un rei, sí.
Vivien com un rei i menjaven com un rei.
Escolta, tu ets l'autor dels textos, del contingut d'aquest Gran Conqueridor, El Gran Conqueridor, que és el primer llibre de la col·lecció d'aquests llibres Petits Sapiens. El segon volum, del que en parlarem la setmana que ve, per cert, La primera astronauta, m'imagino que aquí tu no hi has posat ni un punt ni una coma.
No, això ho ha fet tot la Cristina Serret, que ho ha fet fantàstic, és un llibre que a més que s'està venent molt bé, vull dir, el de Valentina Tereshkova s'està venent fabulosament bé, és un gran llibre, i a més hi ha una cosa, a part de que ho ha fet molt bé la Cristina Serret, que la Valentina Tereshkova és viva encara, o sigui, una cosa és escriure sobre Jaume I, que fa 800 anys que va morir, i una altra cosa d'un personatge viu, i si no em falla la memòria, crec que és diputada a la Duma a Rússia, és a dir, que tela, Vaig llegir una entrevista no fa massa amb ella, amb la Valentina, que s'oferia per anar amb una missió a Mart. És a dir, que deia que si hi havia lloc, ella anava a Mart sabent que no en tornaria, no podia tornar, però que s'oferia voluntària.
Sí, una dona. Tota una dona.
També amb un carisma, sí, important.
Clar, però jo et deia que estava gairebé convençut que tu no havies posat ni un punt ni un coma en aquest segon llibre, perquè m'imagino que per formació i per deformació, a tu el que et tocava era parlar del Gran Conqueridor, no?
Bé, a mi per formació em tocaria més parlar de la Valentina que del Gran Conqueridor,
perquè
jo soc llicenciat en història contemporània.
Va.
Sí, el que passa és que quan es va plantejar la col·lecció i se'm va proposar, perquè jo estic posat també, soc l'editor del Petit Sapiens, és a dir, no, res, jo no havia de fer cap llibre, però realment em van parlar amb el Joan Carles Girbés, el director editorial d'Ara Llibres, m'ho va proposar i em va fer molta il·lusió, la veritat, i em va fer molta il·lusió, i jo em vaig tirar a fer Jaume I, també he de dir la veritat, perquè considero que és un personatge apassionant, perquè crec que el podia explicar molt bé als nens, i perquè em venia més de gust, certament, que altres personatges que també són importantíssims, com la Valentina Tereshkova, amb una vida impressionant, o, home, personatges com els propis llibres que sortiran per a Sant Jordi, la faraona Hatshepsut d'Egipte, o la dona amb més poder a la història d'Egipte, o Leonardo da Vinci, que no cal ni que parli d'ell, no? O sigui que, bueno, és així.
Uh-huh. És a dir, que la col·lecció ha començat amb un personatge català, però no defuig, ni molt menys, pel que ens dius, qualsevol altre personatge del món.
Sí, la idea és que un, si els anem traient de dos en dos o quatre a l'any, doncs un dels quatre sigui català i que dos siguin dones. O sigui, el que intentem és que cada vegada que traiem dos llibres, un sigui un home i un sigui una dona. També intentem que la proporció entre il·lustradors i la gent que els escriu sigui 50% home i 50% dona. Creiem que és una bona aportació que podem fer les coses així, i de moment ha funcionat molt bé, perquè doncs, la il·lustradora de Valentina Tereshkova ho ha fet fantàsticament bé, i la Cristina Serret també, i espero doncs, que considerem que el que ja estic jo també estigui bé. Mm-hmm. En tot cas, les il·lustracions del Pep Boatella són fantàstiques.
Sí, justament ara t'anava a dir, les il·lustracions d'en Boatella, la veritat és que em sorprenen una mica, perquè quan et posen el títol del gran conqueridor, el rei Jaume I, en seguida caus en aquella il·lustració clàssica, aquella il·lustració hiperrealista, sí. Però no és d'aquest el cas. M'ha sorprès, agradablement, podríem dir, perquè he trobat el punt d'una il·lustració moderna, però que alhora també respecta doncs, el classicisme d'una història d'un personatge de fa 800 anys.
I és justament el que has dit tu, el que buscàvem, eh? De fer una cosa que defugís el que tothom espera trobar quan parlem de Jaume I. El Pep Boatella doncs, ha fet unes il·lustracions supermodernes, però sense perdre l'encant de la tradició, diguéssim. O sigui, crec que ho ha copsat perfectament el que se li va encarregar i ho ha fet molt, molt, molt bé. Per mi és una passada i és un privilegi poder posar unes lletres al costat d'unes il·lustracions tan ben fetes com les del Pep.
Doncs Jordi Creus, enhorabona per la col·lecció en general, per la idea i per el llibre El gran conqueridor, Les fabuloses aventures del rei Jaume I, que ja us dic, oients de Ràdio Vilafranca, de totes, que val la pena tenir-lo. No només llegir-lo, sinó tenir-lo, perquè és un llibre d'aquells de guardar, un llibre de regal. L'edita, en aquest cas, els llibres del Petit Sapiens i, com dèiem, amb il·lustracions d'en Pep Boatella. Jordi Creus, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies. Deixa'm només dir una cosa. Ostres, sí? Que val la pena que els nens, els que vas dirigir a la col·lecció, com els que va dirigir el Petit Sapiens, coneguin la història. Que coneguin la història perquè és la manera, això que es diu que està tan suat, de dir, la manera de no repetir els errors del passat. Bé, doncs ensenyem la història als nens. Home, ja que ensenyem la història, ensenyem la nostra història, també la història de Catalunya. Del món, però també de Catalunya.
I tant que sí.
Gràcies, eh?
Aquí queda dit. Adéu-siau.
Adéu.